hasta ahora ni siquiera dicen a qué hora buscar los tickets precisamente para dejarlo hasta el último minuto. O sea que ahí el mundo se juega y como que se ha visto un cambio de energía y de respeto al liderazgo norteamericano que se había perdido. Ya Putin dijo que quiere ver a Trump a reunirse en Davos. O sea que el mundo se está encaminando.
¿No ves una alianza mundial de la extrema derecha?
Bueno, no me gusta usar la palabra extrema derecha. Yo creo que más le llamo la racionalidad que se había perdido, porque la izquierda se movió tanto hacia la izquierda que aquellos que estábamos en el centro, en la derecha, ahora somos extrema derecha, de tanto que se movieron. O sea que realmente es la racionalidad. Y sí, hay una gran alianza mundial. Venimos trabajando, yo directamente de República Dominicana, vengo trabajando desde el año 2017 con la campaña del presidente Trump en Latinoamérica. Y mírate cómo viene Milei, señores, histórico, cómo viene Giorgia Meloni de Italia, cómo viene Javier Naví Bukele. Todos los líderes de la derecha mundial, está Santiago Abascal aquí, que justamente estaba ayer en el Spanish Hall. Aparte de eso, viene Víctor Orbán, toda la derecha mundial unida ante el liderazgo que va a encaminar rumbo de nuevo a la normalidad y que es necesario, señores, porque estamos viendo un mundo donde yo tengo dos hijos de 7 años y vienen del colegio y le dice que si puede ser un gato, que diga miau, que se sienta gato. Pero Dios mío, estamos viendo un mundo surreal. Ese esquema de fake news ha sido el propio Trump, con los reportajes y las cosas. Recuerda cómo CNN, el día que le dispararon en Pensilvania, dijo que se había escuchado algo, pero que no habían balas. El hombre con la oreja sangrando, que eso fue que se cortó. Los grandes sensores y modificadores de verdad, los verificadores de verdad, no eran más que una agenda del gobierno para impedirle publicar ciertas cosas, aún sabiendo que eran verdad, y los cambiaban. Y aquellos como a mí, que me suspendieron mi cuenta de Twitter, me la devolvieron cuando ganó Trump, por afirmar con el tema de las vacunas y el COVID. Si algo importante es que se está liberalizando ese mundo de esa dictadura ideológica.
Y cabe todo, también hay que mentiras.
No, de lado y lado, claro que sí. Pero yo prefiero que tú digas tu mentira y yo la mía, pero no que tú digas la tuya y a mí la censuren. Y hay igualdad de condiciones. Tú decides qué creer. A mi libertad.
Jo prefereixo que hi hagi veritats i mentides que no que hi hagi una sola, en aquest cas, veritat.
Estos mentides, deia, jo digo les mies. Sí.
Pedro Manuel Casals és un influent comunicador d'extrema dreta. De fet, l'ha convidat Donald Trump directament avui a la presa de possessió i aquests youtubers, Jordi Sellas, que cada vegada tenen més influència. És a dir, potser 230.000 seguidors ens pot semblar que, bueno, no té massa d'allò. Ara, aquests vídeos arriben a tot arreu.
Sí, de fet, la setmana passada hi havia dades dels Estats Units del Pew Research Institute, un dels instituts de prestigi de recerca en l'àmbit periodístic i de mitjans, que també es corresponen a l'àmbit europeu, en el qual es deia que més del 60% de la població accedeix a les notícies a través dels mitjans de comunicació social, el social media o les xarxes socials. Vull dir que la porta d'entrada a les notícies, malauradament, ho dic perquè ho estic dient des d'un mitjà, que la gent de Silicon Valley a la ràdio que és on som ara li dirien els legacy media, li diuen els tecnologies, que són com els mitjans del llegat, no? Els mitjans del passat. Els mitjans de comunicació tradicionals de tota la vida ja no són la porta d'entrada per les notícies. O sigui, el 60% de la població rep les notícies, o sigui, l'entrada a una notícia. Llavors igual anirà un diari a veure o escoltarà la ràdio o la tele, però el 60% ho rep a través dels mitjans. Què vol dir? Que aquesta persona amb la qual estaves parlant ara i tantes d'altres, que pot tenir 200.000 seguidors o pot tenir el podcast que deia abans del Joe Rogan, són la porta d'entrada de la comunicació. I per això sempre quan parlem aquí els dilluns sobre el periodisme, la realitat dels mitjans de comunicació, diem que important que és poder mantenir uns mitjans de comunicació públics com aquests en els quals estem ara, Catalunya Ràdio, o àmbits en els quals pot haver-hi un intercanvi d'opinions i al capdavall una feina periodística que el que busca, sabent que l'objectivitat és una cosa, no és un ideal impossible al qual has d'intentar tendir, però no hi arribes perquè sempre hi ha elements de subjectivitat, tens la capacitat de poder veure les diverses cares d'una mateixa història i buscar la millor manera d'explicar la realitat. Però som aquí, eh? O sigui, 6 de cada 10 persones del nostre entorn accedeixen a les notícies a través de les xarxes socials. Per tant, si controles la xarxa, si controles l'algoritme, digue't TikTok, digue't Meta, Instagram, digue't Facebook, digue't X, tens la porta d'entrada a les notícies. Per tant, tens la porta d'entrada a descriure la realitat que ens envolta.
Jo entenc que us preocupa...
Digues, David, digues.
Sí, que us preocupa molt com a periodistes aquest debat, no? us preocupa enormement.
Bueno, davant de ser jugant David no tant, eh?
No, sí, sí, però deixeu-me dir una veritat incòmoda. És que els mitjans de comunicació tradicionals també tenen el seu algoritme, el seu esbiaix, la seva política editorial.
Totalment.
I, per tant, la idea aquesta de que que és la idea de que la gent cria del que es menja, de que el que escolta la manipulació i tal, això forma part de totes les experiències de comunicació, val? Forma part. I per tant, el ciutadà modern el que ha de tenir, i que jo crec que ho té en molta més alta mesura del que us penseu, té un sentit crític. Perquè quan escolta o llegeix la Razón té un algoritme.
Sí.
I per tant, sé discriminar. Jo, si llegeixo la Razón, sé discriminar. Catalunya Ràdio té un algoritme.
Disculpa un segon.
Catalunya Ràdio té un algoritme.
Però deixa'm fer-te només un asterisc.
I el que hem d'educar és, com sempre, com hem volgut i s'ha volgut fer sempre, que és ciutadans que tenen sentit crític i que no són idiotes.
Tens tota la raó.
Sigui a les xarxes o en els mitjans convencionals.
Deixa'm fer-te un asterisc només. A una xarxa com Twitter, per exemple, avui dona diners ser polèmic. És a dir, si tu fas molts tuits...
Que són els mitjans convencionals, no?
No, un moment.
Dóna clics, clar, el mateix.
Però, sí però directament la gent sap a Twitter que com més polèmic sigui el que expliqui, i per tant, fins i tot, com més mentida sigui, més controvèrsia generi, més diners li generarà.
I en els mitjans convencionals, no?
En teoria, un mitjà de comunicació no... Vaja, com a mínim, parlo pel nostre, no mentim deliberadament.
El mitjà defineix el missatge. És a dir, una xarxa social treballa amb un algoritme que el que vol és que tu continuïs connectat, que continuïs clicant una plataforma de televisió, per exemple, el que busques és una bona sèrie, que en tot cas serà una sèrie que pugui ser el més addictiva possible perquè t'hi quedis més estona. Un mitjà de comunicació convencional, doncs el que esperes és una credibilitat, que és el que després es pot fer més o menys. Però el mitjà defineix el tipus de missatge que es dona. Les xarxes socials són polaritzadores, per definició.
Paco, després Sara i després Pau.
Mira, és molt divertit el debat, no?, perquè té una part d'hipocresia molt profunda, no? És a dir, els periodistes massivament a Espanya són d'esquerres, no? És una realitat objectiva, s'han fet enquestes, jo he estat professor a l'Autònoma de Barcelona, és a dir, molts anys de més, no? I hi ha una sensibilitat d'esquerres perquè el comunisme, a la període d'entreguerres, es va dedicar d'intentar el que és el món de l'humanisme, del periodisme, etc, tindre una gran presència. I la té, no? I això és... N'hi ha un sesgo claríssim, no? Aquestes xarxes socials, bueno, cal recordar de que els mitjans tradicionals, no?, que esteu parlant, pues tenim una presència molt important. És a dir, només cal veure les dades de Comscore, de GFK, dic el cas d'Espanya, no? Després és una certa democratització, no? És a dir, ara el que passa és veritat que els periodistes d'esquerres ja no controlen la informació com passava fins ara, no? Ara, pues, la gent diu el que li vol i suposo que tindrem que acceptar, pues, primer, la llibertat sempre que no es cometin delictes, no? I que es respecti. Qui no, doncs, escolta, anien als tribunals, no? I després, doncs, clar, tindran criteri per decidir el que és veritat o mentida, perquè què passa? Tenim que tutelar des de la perspectiva d'esquerres el que surt als mitjans de comunicació. És fantàstic, no? Em sembla bastant sorprenent com a plantejament.
Jo volia dir, els mitjans de comunicació no tenen un algoritme. Lluiten contra un algoritme constant. Lluiten justament per desxifrar l'algoritme de Google, perquè evidentment els mitjans de comunicació tenen l'interès. A veure, Paco, serà que no busques tu que a través de l'algoritme de Google les notícies del teu diari siguin les més llegides? Tothom està intentant desxifrar l'algoritme de Google per poder tenir una major audiència. No tenen, per tant, els mitjans de comunicació un algoritme. En tot cas, tenen una línia editorial. Clar. Això sí, és cert. També, a diferència de les xarxes socials, a la majoria de mitjans de comunicació treballen periodistes. És a dir, persones que tenen una formació darrere. No és una persona qualsevol la que fa la missió de la informació. I després, si aquest periodisme, és veritat que parlar de neutralitat és absurd, però sí que es pot parlar d'una feina o d'un exercici de l'ofici honest amb informació veraç i contrastada, i que no es fa amb interessos espuris darrere. Crec que això és una diferència substancial amb unes xarxes socials que s'estan utilitzant com un instrument d'aquesta guerra tecnològica, política i cultural que s'està lliurant i pel qual es converteix en un gran canal de desinformació. I és veritat que els mitjans de comunicació en els últims temps hi ha batalles que les han perdut contra les xarxes socials, i és veritat també que la responsabilitat és encara major davant l'existència d'aquesta autopista de desinformació, perquè és veritat que els mitjans de comunicació ja no tenen el monopoli exclusiu d'emissió de la informació. Però crec que equiparar un mitjà de comunicació al que són xarxes socials, on hi ha un algoritme que clarament està teledirigit perquè hi hagin continguts d'extrema dreta que es propaguin a tort i a dret, informació no contrastada i d'alguna manera també desacreditar els mitjans de comunicació tradicionals, jo crec que és evident. I aquí hi ha una responsabilitat periodística darrere, és veritat. Vull dir que hi ha hagut pràctiques que són censurables que s'han produït des dels mitjans de comunicació, però que això no vol dir, diguem-ne, que no tinguem una responsabilitat per revertir-les. I més en aquests moments on, insisteixo, hi han més de 100 milions d'usuaris de Twitter a Europa, 170 milions d'usuaris de TikTok als Estats Units. Tothom rep, com deia el Jordi, la informació a través d'un telèfon mòbil i a través d'aquestes xarxes sense cap tipus de contrast, i ens trobem també amb que cada vegada tenim una societat que tendeix a llegir menys i a llegir menys els mitjans de comunicació, i això ho constatem quan anem a preguntar a les universitats, i és un problema, perquè aleshores el dret a la informació minva i el dret a la informació és crucial per poder també formar-se una opinió política en base a dades contrastades.
La tutela dels mitjans, la tutela dels mitjans públics no és l'esquerra. La tutela dels mitjans públics és la democràcia. És a dir, a diferència dels mitjans privats i també de Twitter, seran perfectibles, funcionaran pitjor o millor, però el senyor Ricard Ostrell no pot sortir aquí, agafar un micro i dir el que ha dit aquest senyor que s'ha entrevistat tu, Ricard, que és que les vacunes no funcionen, que el canvi climàtic, com va dient en el seu canal de YouTube, és un invent de la plutocràcia de no sé què, el que diu un tio blanco hetero en el seu canal de YouTube. Tots veiem aquests mitjans, i afortunadament, comparar com estàs fent, David Medina, certa manera, veladament, l'exercici periodístic d'un mitjà públic que té un control democràtic, parlamentari, que a més ha de seguir uns equilibris. Bueno, per això alguns, i no he acabat...
Poc exagerem, eh?
No, sí, exagero. És molt més similar, efectivament, el que és la Razón del que és un tio blanco hetero. Però dins d'aquest mar d'interessos algorítmics que dius tu, David Madí, hi ha una, podríem dir, una excepció, que és una conquesta de la llibertat republicana, que és que tu necessites garantir que l'exercici que es fa, en aquest cas periodístic, segueixi uns criteris, sigui públic, sigui transparent, a diferència de l'algoritme de Twitter, que tu no tens ni idea de quins continguts prioritza. En canvi, el senyor Ricard Ostrell ha de passar uns controls.
I els hi agradaria relació... els mitjans de comunicació de xifrar l'algoritme.
No he acabat. Un segon.
Acaba Pau i després el David. Acaba Pau.
Per tant, en realitat, fent aquest discurs en el qual equiparem tots els mitjans de comunicació públics, també amb els privats, el que estem fent és el joc, aquesta internacional reaccionària, que torno a dir, dir que no és reaccionària fa molta gràcia. Aquest senyor ha sigut molt més clar i diàfan, il·lustrant i personificant les seves aliances. Víctor Orban, Bukele, Milei, la senyora Meloni... O sigui, això no és una internacional reaccionària? Gent que se l'ha vist aixecant la mà i fent la salutació nazi fa 4 dies en mítings a Itàlia. Persones que han fet... Vols callar d'una vegada que estic parlant? I després parles tu?
Moment.
Pots esperar que acabi i parar d'interrompre, tio? Que ets un maleducat, tio.
Pau, acaba, va.
Escolta, mi, amb el que tu actualment... A mi m'insultes i em callo, no?
No entrem, sisplau.
Però no l'interrompis, espera que acabi. Espera que acabi. Espera que acabi. Ja està, i després parles tu. Sí, sí. I la teva opinió l'escoltaré igual que l'escolto sempre.
I després et deixo parlar.
Ja he acabat. Aquesta internacional és inequívocament reaccionària. Les seves aliances són de carregar-se els drets humans, les institucions democràtiques, i, per tant, dir que tots els mitjans tenen la mateixa responsabilitat és irresponsable, perquè hi ha mitjans democràtics, controlats democràticament i no controlats per l'esquerra.
David.
Quan em referia a que els mitjans convencionals tenen el seu algoritme, no ho dic en el sentit tecnològic, ho dic en el sentit de que tenen la seva forma d'expressar la realitat, que no necessàriament és objectiva, i que això és lícit, que en una democràcia no passa res. És més, han de tenir política editorial, no han d'aspirar a la veritat. El contrast d'opinions en una democràcia funciona així, i és el que et permet que un ciutadà amb sentit crític pugui fer-se una opinió del que és la seva, el que és la veritat, o el que ell creu que és la seva manera d'entendre les coses. Però això passa exactament. Ara, si vols, Ricard, et faig una putada. En el col·lapse d'ahir...
Si vols,
Si vols, me l'estalvio. Ahir va fer una cosa molt interessant, en el col·lapse d'ahir, on veu parlar d'aquesta notícia que va reflotar l'Elon Musk sobre el cas dels abusos sexuals amb això. I tenies el Carles Costa, que magníficament deia això és mentida, perquè jo fa 10 anys vaig informar d'això. I traieu el vídeo de fa 10 anys com informa...
Una crònica seva. Sí.
Amb la crònica seva. En aquesta crònica falta una dada fonamental que no s'explica, que és que això passava a la comunitat pakistanesa. I s'òbvia, no existeix. Val? Doncs això passa perquè doncs hi ha una tendència, en aquest cas, doncs, respon a una no criminalització de la immigració, a una voluntat de fer-ho, però això existeix, està dins d'un mitjà convencionat, regulat.
Això forma part del llibre d'estil de TV3 i Catalunya Ràdio, David.
Eh?
Forma part del llibre d'estil.
Bueno, és el que t'he dit, forma part de l'algoritme, ja està. Senzillament el que dic és...
No és l'algoritme. I ara aquí el tema aquest de parlar dels orígens ètnics de les persones, clar, hauríem de fer-ho sempre i intentar, a més compensar-ho, perquè si no... És a dir, ara tu has parlat de persones d'origen pakistanès...
Jo només dic
per una qüestió negativa.
El receptor de la informació la té sempre d'una determinada manera. Sempre.
Però no se'n diu algoritme, se'n diu responsabilitat social.
Jo li dic algoritme no com a qüestió tecnològica, sinó com a línia editorial, com a manera de filtrar i d'explicar les coses.
No, se'n diu responsabilitat social, perquè té com a mitjà de comunicació
cada
garantir el dret a la informació. No és que ens ho expliquessin a primer de periodisme, és que crec que tots els que estem parlant, i potser jo sóc la que tinc menys experiència i tot així, porto 17 anys a la professió, ho hem exercit així, ho intentem exercir-ho així. És a dir, aquí hi ha una responsabilitat dels mitjans de comunicació
a l'hora d'explicar
la informació, i tenen també la missió de garantir el dret a la informació
aquí
de la ciutadania i no de tergiversar i de desinformar.
M'agradaria preguntar-li al Toni Cruanyes. Sí. El llibre d'estil, que se l'ha inventat el Toni Cruanyes un dia? Expliqueu, perquè potser la gent es pensa que sí, perquè el discurs del David Madí és hi ha uns biaixos i d'alguna manera els mitjans...
El llibre d'estil es va fer en la meva època molts anys.
Es pot explicar bé el David Madí, em sembla.
David, sí, t'ho expliqui algú.
Però el llibre d'estil...
Això es fa amb consens, amb els consells professionals i amb els professionals de tota la casa i del Col·legi de Periodistes.
El llibre d'estil, sigui el que sigui, és igual, cada mitjà tindrà el seu, condiciona o no condiciona?
Sí.
No només condiciona, sinó que regeix la manera en què nosaltres hem d'informar, perquè és per responsabilitat que ho fem.
Doncs és com un algoritme, cony. Sí,
i és el mateix.
Hi ha una ètica, darrere, a l'hora d'elaborar-lo.
Si entens l'algoritme com una línia editorial, podria servir, però és que l'algoritme no és això. El problema de l'algoritme és que el que vol és bàsicament que estiguis el més temps possible amb un mitjà de comunicació que en realitat té uns problemes d'enganxe de la gent, perquè té un element al darrere, que és que estiguis el màxim de temps possible allà, i a més llavors t'introdueix els elements segons el que tu has fet abans.
Amb un terreny tecnològic. Jo l'únic que vull dir és que en aquest món on els impactes són permanents i de tot, el que cal és cada vegada ciutadans amb un pensament més format i més crític respecte a tot. Val? Perquè aquest món no canviarà, aquest món serà més així. I quan entrem en la dimensió de la intel·ligència artificial portada a la informació, com a tantes altres, perquè ho transformarà tot d'una manera brutal, encara més. Val? O sigui, al final, el receptor... Els ciutadans receptors han
falta
de tenir...
Falta
educació digital i falta sentit crític. I falta sentit crític de crear ciutadans lliures amb sentit crític.
Jordi Sellas i Paco Maruenda. Jordi.
Sí, de fet, quan nosaltres estem connectant amb un mitjà de comunicació, això és el que deia Antoni Cruanyes abans, no? Primer de carrera, ens diuen McLuhan, el mitjà és el missatge, no? Aleshores, tu saps sobre quin mitjà estàs i, per tant, saps més o menys en quina línia aquell mitjà parlarà de diversos temes. I cadascú escull els mitjans en els quals se sent més còmode, però en tot cas sap on és. Quan tu entres a TikTok, qui és el mitjà? O sigui, no ets ni conscient que estàs en un mitjà, no? Aleshores, clar, l'editor, en aquest cas, de TikTok, que és aquest algoritme, és el que fa que ens trobem avui en un moment en el qual crec que res del que ha passat en el passat ens pot servir per interpretar el present i el futur que ens ve. Sobretot pel gran canvi que incorporarà la intel·ligència artificial en la manera de crear coses que semblen reals i que no ho són. Vull dir, fins ara era molt difícil fer una... Es podia fer, alterar una fotografia i fer que semblés real. Molt bé, tenies els photoshops i tal. Fer un vídeo i que semblés real era una cosa pràcticament impossible. O sigui, posar una cara diferent en una persona que estava fent una cosa i veure les notícies, sí que podies fer-ho, però era molt difícil. Ara estem veient que això ja deixa de passar. Per tant, què és el que vol l'algoritme? L'algoritme, com dèiem fa un moment, vol que tu t'estiguis com més hores possible mirant allò. TikTok és el millor... De llarg, o sigui, de llarg, vull dir, si proveu Instagram, si proveu l'X, si proveu... És igual, de llarg. O sigui, no hi ha res que superi TikTok en la capacitat de generar una mena de bombolla informativa que tot el que veus allà són coses que a tu et plauen, que a tu et venen de gust. El TikTok d'en David Madí no tindrà res a veure amb el d'en Pau Llonch. Són TikTok.
Home, segur que no.
Però són dos TikToks completament diferents, perquè la màquina els hi prepara un menú específicament per cadascú, perquè se senti feliç, còmode i tingui ganes de continuar. Aleshores, el que està a la sala de comandament, perquè sempre hi ha gent a la sala de comandament, hi ha moments on pot dir: vull pujar l'atenció sobre aquest tema, o vull pujar l'atenció sobre aquest altre, o vull rebaixar l'atenció sobre aquesta, i en canvi vull fer focus sobre un tema d'uns pakistanesos de fa 10 anys a Anglaterra. Aleshores, aquí és on hi ha el verdader poder de l'editor, que està a l'ombra, que ningú sap qui és, perquè McLuhan no sabia que existiria la xarxa social. Llavors, el mitjà ja no és el missatge, perquè no saps quin és el mitjà. I aquí és on resideix el poder dels pròxims anys, el poder de debò de la informació global dels pròxims anys, i com sempre, i ho dèiem abans, Estats Units per una banda, Xina per l'altra, i Europa...
Europa no en veu caça ni una.
Però abans, no, abans ho parlàvem a la publicitat, si pots fer menció a com de diferent funciona, per exemple, TikTok a la Xina, perquè és paradoxal, no?, que els seus creadors són xinesos, però en canvi, a la Xina, TikTok, o la versió de TikTok, està capada, s'emet continguts científics i educatius pels seus menors. A més, està limitada en el temps, o sigui, mentre busca que la resta del món hi hagi un component addictiu i s'enganxin... Exacte, i d'introduir determinats missatges polítics, en el cas de la Xina, funciona diferent i, evidentment, està capat perquè no hi hagi cap crítica al règim.
És que, de fet, aquella frase de fa uns anys que treia carnets en el, que treia punts en el carnet de tertulià, que era: no es poden posar portes al camp. Saps la típica frase? Sí. No ens podem fer trampes al solitari, no es poden posar portes al camp, aquestes frases. Això ho hem dit durant molts anys, jo mateix, respecte a internet, respecte a la comunicació global. I el que ens ha ensenyat, amb cops de puny, la vida...
És que sí que es poden posar
portes. No només es poden posar, sinó que pots posar portes i camins per fer anar la gent cap allò on vols. I internet, perquè no parlem a més de les companyies de telefonia i les companyies per les quals passen les dades. Ens fa molta por que TikTok tingui les dades i que Twitter tingui les dades, però qui sap absolutament tot el que estem fent, per on entrem, per on sortim, són les companyies de telefonia. Són les companyies que gestionen els centres de gestió de dades, els CPDs, no? Els centres de processament de dades, o sigui, allà on nosaltres anem. Aleshores, cada país, és que ens faríem creus de com de diferents són les xarxes a diversos països del món, depenent de com els governs de cada país estan legislant el que es pot dir i el que no es pot dir. No
sí,
només
però,
a la Xina,
però, tu parles ara de legislació, però aquí el problema rau, ara que parlem de TikTok i dels Estats Units, en un problema de seguretat nacional. Mm. Jo crec que això és molt important que ho tinguem present. És a dir, estàs donant a una potència adversària, que aquests són els termes en què s'utilitza la llei que es va aprovar, un poder enorme a l'interior. Justament del que es va acusar Donald Trump fa 8 anys, que és que van dir que va guanyar les eleccions, les acusacions per part dels demòcrates i també de la classe periodística nord-americana, que va guanyar les eleccions perquè, entre altres, Putin va utilitzar tot el que tenia a favor seu per, a través de les xarxes socials, a través dels votes de diferents...
Campanyes de desinformació.
Campanyes de desinformació per desestabilitzar una potència enemiga. És a dir, no estem parlant només de quina influència, per qui votaràs... Sí. No. És directament intentar frenar aquest atac que estàs rebent com a nació sobirana per part dels teus enemics.
O sigui, és com si el mitjà de comunicació més influent del país, o un dels tres mitjans de comunicació més influents del país, fos propietat d'un país que és una potència en competència. No només això, el país amb més usuaris de TikTok al món no és Xina, és la Índia. Què passa a l'Índia? No parlem mai de l'Índia.
Mai.
Poca broma amb el que passarà els pròxims anys a l'Índia. La xarxa social amb més influència a l'Índia en aquests moments també és TikTok. Aleshores, s'està preparant, no vull ser apocalíptic aquí, però un ordre mundial diferent, tecnològic, pel qual no estem preparats ni tan sols mentalment. No, jo crec que avui no som capaços d'entendre què és el que pot passar en els pròxims anys amb el control, sobretot d'això, de la informació i de la connectivitat. Si
puc... Paco i Pau, i després David, breument, sisplau, que hem d'anar acabant. Paco.
Sí, no, és molt interessant el debat, no? I voldria que dir una cosa, no? Un dels èxits de l'esquerra és acabar dient la paraula ultradreta, no? És a dir, que els comunistes, que és una de les ideologies més terribles de la història de la humanitat, no? És a dir, no n'hi ha un sol país al món on el comunisme hagi governat democràticament i respectat els drets humans. Ni un sol. No existeixen, no? És a dir, doni lliçons és ja de broma, no? Però, bueno, parlant del tema d'aquest, al final què són les redes socials, no? Són autopistes de la informació, no? On els mitjans de comunicació, per cert, tenim un gran pes i ens obliga a tindre un esforç diari, quotidià, És a dir, jo tinc doncs, 400.000 seguidors a Twitter, doncs que puc dir el que jo vulgui, no? El que jo consideri convenient, i el meu diari també, i a Catalunya Ràdio, i al Periòdico, i la Vanguardia, i tothom pot donar informació de qualitat, etc. És una oportunitat. Després, que hi hagi desinformació, sens dubte, no? Però la batalla de TikTok és una batalla molt important. És una batalla d'impedir, efectivament, doncs, que una dictadura com és la dictadura xinesa, que tots estimem moltíssim, tothom doncs, critiquem l'ultradreta, sí, sí, és que és una, com és el gran tenedor de deute públic del món,
com
no?
Com t'agrada burxar, Paco, com
t'agrada. Sí, home, és que és una cosa, és que el de Xina és una broma, no? I les grans democràcies bueno. àrabs també ens agraden molt, no? És que és una hipocresia al món, no?, que es té que dir, no?
I, clar, Paco, que suposo que també veus aquests riscos a X, no?
És que jo el risc... Jo no el veig aquest risc, sincerament. No, jo no veig risc ni a, ni, a, ni a... Si tu pots controlar legalment que no es facin barbaritats i que, efectivament, el que deia de defensa de Xina...
Com? T'ha controlat, o... això? No, gens.
Home, tenim una... Primer hem de confiar que els Estats Units és una gran democràcia.
Ah,
no?
Confies jo sé que... a fer cega.
Jo sí, sí. Jo confio que és una gran democràcia. Mira, quan a Europa eren tot dictadures i règims autoritaris, els Estats Units era una democràcia. I quan a Europa el comunisme podia triomfar o el nazisme, etc., els Estats Units ens va salvar la Primera i la Segona Guerra Mundial. Déu-n'hi-do,
Déu-n'hi-do. Ens anem acabant, ens anem acabant. Pau, breument, sisplau,
No, jo bàsicament subratllar el que estava dient abans, ometre les consideracions aquestes darreres, com sempre, i subratllar la diferència que penso que convé fer, sí, entre on entren les institucions públiques democràtiques a controlar i on no. I aquest és el tall. El tall és que l'algoritme és privat, l'algoritme és secret, l'algoritme posa al servei de la valorització del capital d'aquestes empreses tot el que nosaltres emetem, amb més o menys bona voluntat, i en canvi els sistemes públics, insisteixo, més o menys perfectibles, tenen mecanismes validats democràticament i parlamentàriament perquè les persones que seuen en aquest micro, per exemple el Frederic Vincent o tu, no pugueu dir el que us dona la gana. Llavors, tenir en consideració aquesta línia divisòria és exactament el que volen que fem el senyor Elon Musk, el que volen que fem el senyor Donald Trump, que presenten els mitjans públics com una mena de dictadura woke que s'ha d'abolir en favor de la llibertat veritable que emergeix en canals com el senyor que tu has entrevistat, no? Aquest senyor que diu que les vacunes són una estafa. Això és la llibertat. Llibertat és sortir en un mitjà dient que les vacunes són una estafa. No, això no és llibertat. La llibertat és una construcció de la llei i és una construcció de la llei democràtica, per molt que...
Breument.
No, jo crec que Trump encara i Elon Musk no diu res dels mitjans públics catalans. Però dit això, els pitjors algoritmes estaran al servei de l'Estat. I vull parlar un moment del que passa a Xina. A Xina, he parlat de TikTok, però n'hi ha un altre que és més important, que és WeChat. A Xina s'està posant en funcionament un sistema de puntuació social, que vol dir que et monitoritzen íntegrament i et van atribuint punts de bon ciutadà amb el ciutadà. Això et porta a WeChat. WeChat és, no hi ha WhatsApp. WeChat és l'equivalent del WhatsApp, però amb moltes més funcions. Pots comprar, pots fer gestions bancàries, comunicar-te... en fi, és una cosa...
De fet, Elon Musk, quan va comprar X, va dir que volia convertir X en el WeChat, diguem-ne, del món occidental.
Però monitoritzat absolutament i filtrat absolutament amb un sistema de puntuació social. Per exemple, en aquests moments, en determinats llocs de Pequín, tens semàfors que quan tu atreveses el carrer, si te l'has saltat, quan arribes a l'altra banda, tens una pantalla que surt la teva cara i et posa dos punts menys. Val? Això, que és el taló de silici aquest, la guerra nova que vindrà amb aquesta revolució tecnològica, la versió xinesa és aquesta, la del control absolut, abans tu ho explicaves perfectament, el control David. Absolut, total, amb empreses que estan amb el govern i van amb un control orwellià absolutament diferent. No, a l'altra banda, amb tots els defectes del món, crec que jugarà exactament aquesta mateixa batalla de la intel·ligència artificial, però amb uns termes molt diferents, crec.
Els mateixos que estan jugant ara, intervenint a les eleccions alemanyes i fent una aposta clara per als hereus del nazisme, en el cas d'Alemanya, Elon Musk, o sigui, us en rieu de la capacitat d'influència d'aquest senyor...
Però perdona, aquest senyor sense careta, pot fotre el que li doni la gana, no?
Ah, sí,
dic jo.
Prou.
Com tu defensaràs Dilinque, jo què sé, m'entens?
Sí, però ell està en contacte i en el disseny d'aquest algoritme, i jo no. Entens o no?
Són les 10 i 29.
A veure, permet, li faig un resum, si no l'ha pogut dir, li faig un resum. O sigui, avui hi ha tots els periodistes del país als Estats Units, bàsicament perquè avui es decideix qui mana TikTok. vale? Vull dir, el resum, de, saps? Vull dir, el tema interessant, jo m'he passat el puto cap de setmana dient als meus fills que deixessin estar TikTok, que estiguessin per la conversa que estàvem dinant, i ara resulta que ens hem passat el matí parlant de TikTok. Vull dir, és que el món, jo ja no sé cap on va, Carmeta, no sé cap on va. Vull dir, facis
bon
TikTok
dia,
i
foti, bon dia,
i foti un
ball.
Bon dia,
hola,
bon dia, Feu, què tal?
La veritat,
bon
dia, bon jo dia. Aplaudeixo amb les orelles. És que porto tot el matí aplaudint. Amb un matí tan fred com el que tenim, tenir una tertúlia calenta, calenta, com la que hem tingut, em sembla ara genial. Vull dir, molt ben ara trobat, molt ben trobat. Molt benvinguts els nous elements que s'han atrevit a ficar-se en aquesta tertúlia.
Faltaven dones, segons el llibre d'estil, faltaven
sí, sí,
dones.
Sí, faltaven dones com cada dilluns, que ha entrat en...
Com cada dilluns, sí, tens raó, Pau. Sí, però altres sí, dies ja és al revés. Mira okay, com va.
Molt bé.
A mi el que m'ha impressionat... Digues, Carlos, sí, digues.
No, no, dic que és que hem tingut el gos de, sí, del Paco.
Sí, sí, sí.
Hem sí, tingut els Déu-n'hi-dos, els Déu-n'hi-dos també, sí, també hi han sigut. Però és que apareix una nova... Com ho diria jo?
Variant.
Sí, com un èmfasi que encara no acabo d'interpretar, que és...
Sí.
Esbufecs.
Sí, no sé, sí. Sí, sí, sí. Sí.
I això és...
I hi ha una cosa que m'agrada... Calla, Carlos, un moment. Calla un moment, Carlos. Deixa'm parlar, Carlos. Fa un rato que parles tu, només. Ets un mal... Hòstia!
Mal educat, mal... Tio!
S'ha de respectar el torn de paraula. Està bé.
Home, tio, va, parla.
Tio, ja està. Què passa, tio?
Comunista! Sempre, és que no? Comunista! Sí, que ets un comunista.
Ja, els dilluns jo em porto ja l'energia per la setmana. Tot i que avui a mi, no sé com ho has viscut, Carlos, quan sí, he sabut els nous que avui intervenien, m'ho he mirat, sí, i ja, un d'Olot, un de Canet de Mar, un de Súria, dic que avui fotrem una cosa més local. Què collons?
No.
Aquests tios estan parlant del món des de...
Què et sembla? Què et sembla?
Oh, sí, sí. I nosaltres aquí, saps, Arbúcies, parlant de la veïna i de la Carmet, i aquests tios, tu, de Canet, de Súria, d'Olot, de Sant Celoni... Els altres ja són de Sabadell i Barcelona, que això ja són capitals. Vols de poble?
I tant, i tant. Hòstia, capital del Vallès.
Quins
escolta, ho hem de deixar aquí. Ho hem de deixar aquí, llàstima, però agraïm moltíssim al Jordi Sellas, al Toni Cruanyes, al Francesc Garriga, també al Frederic Vincent, al Paco Maruenda, al David Madí, la Sara González i al Pau Llong.
Mare de Déu.
Per aquesta tarda.
Sara, Aris.
Una abraçada. Sí, Sara.
Que no t'amorri, eh? Que no t'amorri.
Som de Sant Celoni. Ara.
Fem una pausa i de seguida Federico Steinberg, que ens acompanyarà, catedràtic príncep d'Astúries de la Universitat de Georgetown, investigador principal del Real Instituto Elcano, després de la publicitat.
L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
Avui l'Enigmàrius feia unitat de pressió de fluids a la taverna. I la resposta era bar. Un bar, amb ve alta, a banda d'una taverna, és una unitat de pressió de fluids utilitzada en meteorologia que equival a 100.000 pascals. 1.547 dels 1.584 participants l'han encertada. Per tant, avui dona 5 punts per a la Lliga. Guanya el pack de la Lletera de Campllong, Maria Cristina Carmona Ledesma, de Manresa. I avui també ens heu dit gas... Var, amb B baixa, o BAF.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Ja saps què diuen. Qui rasca, troba.
Això no ho diu ningú.
No ho diu ningú fins que rasques un rasca de l'11 i et trobes amb una alegria o fins i tot amb 1 milió d'euros. Llavors, doncs sí que ho dius. Ja ho crec que ho dius.
A partir de només 50 cèntims, amb els rasques de l'11 pots rascar i trobar momentassos i premis de fins a 1 milió d'euros. Rasques de l'11. Rasca el moment.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Tens ganes de picar alguna cosa? És normal. Aquest anunci s'emet just a l'hora en què t'entra la gana. És una d'aquelles falques de ràdio creades perquè piquis i mantinguis el teu metabolisme actiu. Però no amb qualsevol cosa, sinó amb uns palets fets al forn amb ingredients naturals. És l'hora de picar sense pecar. És gustós. És bo. Snacks.
Saps què valen les teves joies? A Circa sí, ho sabem.
Si vols vendre diamants de més d'un quirat, alta joieria o rellotges de col·lecció, només Circa t'ofereix el millor preu, amb rapidesa i discreció.
Reuneix-te amb un expert de Circa i et farà una oferta de compra gratuïta i un pagament immediat.
Visita circabarcelona.com o truca al 93 215 76 78 per programar una cita avui.
Jo us dic una cosa. Ahir vaig començar a pensar a dedicar-m'hi i al principi la cosa era com petita. Però hi he donat unes quantes voltes i potser m'hi llenço de cap. Que les coses comencen així, que sembla que no, però al final esdevenen quelcom molt, molt important.
Amb 20.000 euros al mes durant 30 anys, fins i tot els teus somnis més petits es poden fer grans. Eurodreams, sigues qui vols ser. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
I si renovar casa teva deixés de ser només un propòsit? Comença l'any amb els preus trencadors de Bauhaus per transformar els teus i si en ara sí. Perquè quan els preus pugen, nosaltres els abaixem. Amb descomptes de fins al 40% en calefacció, banys, cuines, decoració i jardí. Només fins al 29 de gener. Bauhaus, sempre el millor preu garantit.
Apassionats de la història i els viatges, és el moment de descobrir Egipte com mai abans, el viatge que estaves esperant. Explora les piràmides, navega pel Nil i gaudeix de luxosos resorts. Història i sofisticació t'esperen en una destinació fascinant. Reserva i gaudeix la teva pròxima aventura en Viatges al Corte Inglés en col·laboració amb l'Autoritat de Turisme d'Egipte. Experimenta Egipte en Viatges al Corte Inglés. Anticipa't a l'estiu amb Costa Cruceros i Viatges al Corte Inglés. Ara, les begudes són gratis. Fins al 28 de febrer, les begudes són gratis amb les tarifes Super Tot Inclòs i Tot Inclòs. A més, transport gratuït al port amb tren i autobús des d'una multitud de ciutats. I durant la setmana del creuer, fes la reserva amb fins a un 10% de descompte. Nens gratis i assistent de viatges al Corte Inglés a bord. Costa. Live your wonder.
Aquesta hora, al matí de Catalunya Ràdio, ens acompanya Federico Steinberg, que és economista i investigador del Real Instituto Elcano. Acaba de ser escollit per ocupar la càtedra Príncep d'Astúries de la Universitat de Georgetown. Està especialitzat en política econòmica internacional i, en concret, ha investigat el comerç i els aranzels, que poden ser un dels punts principals d'aquesta segona presidència de Donald Trump. Federico Steinberg, buenos días, bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
Gracias por la invitación.
D'entrada, com canviarà el món a partir de demà?
Bueno, el mundo lleva en una transformación estructural ya unos cuantos años, desde la imagen, la visión de las bondades de la interdependencia y la globalización, lo que llamamos las instituciones internacionales, el orden liberal, multilateral, en crisis. Ya vimos una primera crisis importante con la primera presidencia de Trump, pero en esta segunda es de esperar que esto se trastoque todavía mucho más en distintas elementos, pero básicamente Estados Unidos está en una introspección estructural, le importa poco el mundo y le importa poco el orden multilateral, y sin embargo le preocupan mucho algunas cosas muy concretas sobre las que va a poner el foco, como puede ser China, como puede ser los temas arancelarios, y por lo tanto hay muchas incógnitas, pero claramente esto va a ser profundamente disruptivo.
Claro, Donald Trump va centrar bona part de la campanya electoral dient que amb ell l'economia anava millor, no? Que els preus eren més baixos, que la gent guanyava més diners. Això era realment així?
No, había una desconexión realmente muy importante entre los datos macroeconómicos de los últimos años y lo que era el discurso del Partido Republicano y las razones por las que posiblemente mucha gente le ha votado. Y ese contraste también sucede en España, por cierto, donde la macro va muy bien y, sin embargo, hay determinados elementos que no. Es cierto que el precio de la vivienda es muy alto, que la inflación pegó muy fuerte también en España y en Europa, y eso la gente lo sigue notando, y que aunque los salarios han recuperado poder adquisitivo, pues hay muchas cosas en las que la sensación es que cuesta llegar a fin de mes. En Estados Unidos los seguros médicos son muy caros, el apoyo a la dependencia prácticamente no existe, las guarderías son carísimas, y bueno, eso juntado con los elementos que tienen que ver con la guerra cultural, con la crítica al mundo woke, llevaron a Trump a ganar. Pero básicamente la economía de Estados Unidos va como un tiro. La tasa de paro es bajísima, menos del 4%, el crecimiento es del 3%, y además Trump ha prometido pues seguir metiendo toda la leña al fuego con política fiscal expansiva, pidiéndole a la Reserva Federal que siga con tipos de interés bajos. Por tanto, la perspectiva económica en principio es positiva. Otra cosa es qué va a hacer Trump exactamente con su agenda de desregulación, aranceles, bajadas de impuestos, cómo va a afectar eso a la economía americana y cómo va a afectar al resto del mundo.
Claro. Però això és un nou paradigma, no? Perquè quan nosaltres analitzàvem l'economia fins ara, és a dir, quan un país anava bé econòmicament, com Espanya, per exemple, que cada any creix i el creixement, la previsió de creixement d'Espanya d'aquest any és dels més alts d'Europa, per exemple, això no vol dir que la vida del ciutadà sigui més fàcil.
No. Efectivamente. A ver, aquí hay, yo creo que, distintos componentes. Por una parte, está cada vez más claro que hay un cabreo de fondo, permíteme la expresión, en la ciudadanía, que tiene que ver con muchas cosas. Tiene que ver con la resaca de la pandemia, la sensación de que la globalización no les ha beneficiado a las clases medias, de que te estás quedando atrás, que la guerra, la intensidad del cambio tecnológico es demasiado rápida, que la guerra de Ucrania no se resuelve. Y que un montón de certidumbres que había, que uno le podían hacer votar a partidos moderados de centro-derecha o centro-izquierda, pues funcionaba. Ahora nos hemos ido a los extremos y esto está debajo de este enfado consustancial, que es una de las grandes preguntas en economía, en ciencia política: ¿por qué ganan los extremos? ¿Son temas culturales o son temas económicos? Y en el tema económico que dices, pues efectivamente es bastante fácil hacer un discurso catastrofista, cuando a lo mejor desde un punto de vista macroeconómico, pues primero tiene que ir bien la economía para que luego eso se pueda redistribuir, y a lo mejor la redistribución tendría que haber sido más fuerte, más rápida, y eso es aplicable a muchos países.
Vostè és especialista en aranzels, i aquest va ser un dels punts clau, sens dubte, també de la presidència de Donald Trump, i ha anunciat que els vol pujar a tots els països i que augmentarà especialment els productes procedents de la Xina, de Mèxic i del Canadà. Això quines conseqüències pot arribar a tenir per l'economia?
Bueno, efectivamente, hay dos elementos en los que el mandato de Trump es claro, que son aranceles y deportación de inmigrantes irregulares. Por lo tanto, en esos dos temas, y yo creo que antes en inmigración, que es un tema que preocupa más en Estados Unidos que en aranceles, veremos acción desde los primeros días.
Sí, pot ser que demà mateix veiem una deportació massiva d'immigració. De fet, has parlat que a Chicago hi ha un dispositiu especial per activar-se cuando Donald Trump sigue presidente.
Se habla de Chicago, se habla de San Diego y se habla de empezar con un golpe de efecto. En Estados Unidos se calcula que hay entre 11 y 13 millones de trabajadores irregulares que aportan muchísimo a la economía. Es decir, si uno prescinde de esa gente, la agricultura se para, la construcción más o menos, los precios suben.
Por ejemplo, los serveis.
Exactamente. Entonces, yo creo que ahí el mandato es claro, con lo cual habrá una acción contundente, pero va a ser prácticamente imposible hacer esa deportación tan importante, aunque a Trump le gustan los titulares, ¿no? Entonces, esto sí que es posible. Y en cuanto a los aranceles, también yo creo que hay mucha confusión, mucha incertidumbre sobre a qué países, qué cantidades, con qué tipo de instrumentos, porque la política comercial en principio está en manos del Congreso de Estados Unidos, pero Trump tiene algunas herramientas, digamos, de órdenes ejecutivas, poderes de emergencia que le permitirían subir aranceles, razones de seguridad nacional. Lo más probable es que a China le pida que compre muchos más productos estadounidenses a cambio de no subirle mucho los aranceles, y parece ser que podría alcanzarse algún tipo de acuerdo, porque China lo que quiere es un acuerdo para que Estados Unidos le deje tranquilo en esta guerra competencia estructural. Con México y Canadá hay bastante incertidumbre sobre en qué medida lo que Trump quiere con los aranceles es usarlos de estrategia negociadora para que México controle más la frontera, para hacer frente a los temas del fentanilo, etcétera, etcétera.
En cambio de otras cosas.
Exacto, que use los aranceles como un instrumento, un elemento político de negociación. Porque se salta completamente a la torera todo lo que son las normas de la Organización Mundial del Comercio o del propio tratado con México y Canadá. Los demás países no hacen esto porque no se saltan eso. Con Europa no sabemos. Con Europa, además, hay que precisar que depende qué país. Trump le tiene puesto el ojo a los países con los que tiene Estados Unidos un déficit comercial en bienes. Esto es fundamentalmente Alemania e Italia. España no. Pero vamos a ver a dónde llega. O sea que eso, efectivamente, el impacto de todo esto sería muy negativo económico, sería subir los precios.
Clar, perquè en el cas d'Espanya tampoc és que siguem molt dependents dels Estats Units, no? És un 1,4% del PIB espanyol que depèn, en aquest cas, de les exportacions dels Estats Units, per tant, tampoc tindria una incidència molt directa, no?
No, efectivamente, creo que las exportaciones españolas a Estados Unidos, del total de exportaciones, están en torno al 5%, en Alemania están más cerca del 10%, ah. Y luego hay una serie de cadenas de suministro europeas, con lo cual un arancel a Alemania podría tocar a lo mejor a componentes de autopartes españoles. Habría que ver sector por sector. Pero efectivamente, si hablamos de una subida del arancel del 3, el 5%, desde los niveles actuales muy bajos, a determinados sectores, eso no tendría un impacto muy significativo. No estamos hablando de subir al 30% como en los años 30.
Clar, el professor Xavier Salai Martí, col·laborador d'aquest programa, sempre ens diu, ens recorda, que quan es pugen aranzels d'un producte, el que fan aquestes empreses és, al final, pagar més. I paguen més a través del que cobren els seus clients. Per tant, pujar aranzels, al final, qui ho paga és el ciutadà.
Efectivament, la política comercial y la teoría del comercio internacional, además el profesor Saleh Martí es un liberal clásico en ese sentido, sí. Demuestra que los aranceles los termina pagando el consumidor local en forma de precios más altos. Lo que pasa es que, bueno, hay un matiz ahí, hay que ver lo que los economistas llamamos las elasticidades de la demanda y de la oferta, hay que ver en qué medida las empresas trasladarán al consumidor final toda esa cantidad o no, y hay que ver en qué medida Trump utiliza estos aranceles para lograr objetivos no comerciales, como el aumento del gasto en defensa, otros elementos migratorios, o simplemente de poner presión a los demás países y meterles miedo. Y ahí es donde los europeos tal vez están más incómodos, porque gente como Putin, como Xi Jinping, están muy acostumbrados a este lenguaje agresivo, a las amenazas, a utilizar y mezclar todos los temas en una negociación, y los europeos somos más de encasillar asuntos. Hablamos de comercio en la Dirección de Comercio de la Comisión Europea, y hablamos de defensa en otro lado, y entonces se nos hace más difícil.
De fet, ara parlava de la Unió Europea, vostè entre el 2019-2024 va ser assessor de l'alt representant per la política exterior de la Unió Europea, Josep Borrell. Vostè com creu que pot o que ha de respondre, en aquest cas a Europa, a aquestes polítiques que pugui fer Donald Trump?
Bueno, yo creo que la Unión Europea se ha dado cuenta en los últimos años, durante el mandato de Borrell, un poquito antes, de que el ambiente externo, la guerra en Ucrania, la competencia entre China y Estados Unidos, el propio Trump 1, obligaban a la Unión Europea a convertirse poco a poco en un actor geoeconómico y geopolítico. Y eso es muy difícil de hacer porque la Unión Europea institucionalmente no está preparada para esto, no es una unión política, no tiene una política de defensa común, solo coordinación entre los países miembros, y por lo tanto, bueno, ha hecho muchas cosas estos años, pero todavía le queda mucho por hacer. Y por lo tanto, el gran reto es que la Unión Europea pueda mantenerse unida para hablar de tú a tú con la presidencia de Trump y poder negociar con la fuerza de los 27, de su mercado interior de 450 millones de consumidores, y no que es lo que va a querer Trump, haya negociaciones bilaterales con los países. Entonces me llevo bien con Meloni en Italia, pero me llevo mal con Alemania, pretendo hacer una ruptura de la Unidad Europea, hablo bien de Orbán, que es el líder europeo más temido y menos colaborador con la integración, y por lo tanto sería lo que más daño haría a Europa. Vamos a ver si la comisión que preside Ursula von der Leyen, donde está Teresa Rivera como número 2, pues es capaz de mantener esta cohesión, y sobre todo vamos a ver si la Unión Europea puede decidir que para ir adelante con la autonomía estratégica necesita pues más capacidades pròpies, más defensa, más
aquest és el
indústria.
Punt. Sí, la inversió en defensa serà segur un dels elements que pot distorsionar o no el paper de la Unió Europea en els propers anys.
Absolutament, así como en la comisión anterior fue el Pacto Verde lo que tuvo el mayor protagonismo, yo creo que estos próximos 4 o 5 años en esta comisión vamos a hablar de gasto en defensa, pero sobre todo de cómo hacer una articulación europea de la política de defensa. Es decir, no basta con que todos suban su gasto. Hay que coordinarse, hay que hacer división del trabajo y usar una política industrial para que ese gasto de defensa tenga luego unas ramificaciones civiles en el campo económico, que es lo que tiene Estados Unidos, que luego sale con las empresas tecnológicas.
Però clar, aquí, és a dir, com s'augmenta el pressupost en defensa? És a dir, ho paga la Unió Europea o això ho paga els estats? O retallen, és a dir, perquè aquesta despesa l'Estat com la pagarà? És a dir, o ho fa recaptant més diners o ho fa retallant en altres despeses?
Esta es la gran pregunta. El informe Draghi, que tanto ha dado que hablar últimamente, enfatiza la necesidad de inversión de la Unión Europea en muchos aspectos, lo que llamamos bienes públicos europeos. Uno de ellos es la defensa. Y lo necesario ahí, en un contexto de gastos públicos elevados, de deudas públicas elevados, sería la emisión de deuda conjunta, como hicimos con el Next Generation en la pandemia. Es cierto que esto siempre ha sido complicado y controvertido, que los países del norte se han opuesto, los países del sur han estado más dispuestos, pero es que ahora están cambiando las tornas, porque los países más dispuestos a una emisión conjunta, a una financiación conjunta en los temas de defensa son precisamente los que antes no querían saber nada, que son los del este de Europa, que están muy preocupados por Rusia, y países como Holanda, como Dinamarca, y bueno, pues hay una ventana de oportunidad.
Aquells estats del benestar, ¿no?, que van apostar molt pel benestar de la ciutadania i que ara volen posar aquest accent més en la defensa.
En parte porque están asustados, y hay motivos. Cuanto más cerca está en la frontera rusa, en España estamos muy lejos, más se siente el temor. Pero por otro lado, esto que se llama la emisión de eurobonos de guerra, por ponerlo de alguna manera, es una situación en la cual, bueno, básicamente podemos tener una oportunidad de hacer avanzar la integración fiscal, bueno, en algo que vamos a necesitar, porque Europa tiene que ser capaz de ocuparse de su vecindario.
Estem conversant al matí de Catalunya Ràdio amb Federico Steinberg, que és economista, acaba de ser escollit per ocupar aquesta càtedra del Príncep d'Astúries de la Universitat de Georgetown. Ell està especialitzat en política econòmica internacional. Hi ha un altre punt econòmic important també amb Donald Trump, que és aquesta aposta que està fent per baixar impostos i també per aquesta gran desregularització que vol fer. Aquí hi ha un risc que puguem tornar a una crisi econòmica com la del 2008, amb la desregularització?
No, yo creo que son temas distintos. Es decir, una crisis económica y financiera se podría dar si el nivel de deuda de Estados Unidos, que ya es muy alto, se proyecta que el déficit público en Estados Unidos, pase lo que pase, de aquí al 2030 va a estar todos los años por encima del 5,5% del PIB, con una economía creciendo y al pleno empleo. Y el miedo podría venir sobre todo de cuestiones como una mayor acumulación de deuda y que los inversores pierdan la confianza, o en otro elemento posible, que es en qué medida se crea una burbuja en las criptomonedas y en cuestiones de este tipo. Yo creo que otra cuestión es una desregulación generalizada de la economía y una bajada de impuestos, que esto es un tema que Trump tiene muy claro que quiere llevar adelante. Y luego hay que ver cómo opera el tema tecnológico, sobre todo, que es la otra gran
batalla. Elon Musk.
Elon Musk, exacto.
Que va lligat amb la desregularització que ara dèiem, també, no? Perquè és l'home que vol fer bandera d'això.
Sí, bueno, es el recorte de la Administración Federal, el menor gasto público, y luego, por otro lado, fundamentalmente, esta nueva batalla, yo creo que además en Europa se va a sentir entre las grandes tecnológicas y el Estado, que además también dentro de Estados Unidos tampoco está del todo claro cómo se va a desarrollar. Es verdad que todos estos millonarios de Silicon Valley, que solían ser demócratas, se han puesto a rendir pleitesía a Trump, por motivos econòmics fundamentalment, puede que ideològics, però sobretot econòmics, i no, hay que ver.
Però això és un canvi, és a dir, Donald Trump el veiem com un home que tothom anava en contra d'ell, i ara veiem com aquests poders s'estan fent amics de Donald Trump.
Exacto. A ver, aquí ha habido un cambio profundo, porque básicamente el Silicon Valley progresista y liberal de los últimos tiempos, que solía apoyar a los demócratas, se ha encontrado con que muchas de las regulaciones de la administración Biden, que son parecidas a las que tenemos en Europa,
van en contra de sus intereses empresariales.
Efectivamente. Y por lo tanto ahora, pues en temas como el aborto pueden seguir siendo liberales, pero el negocio es el negocio. Y se han acercado sobre todo porque hay un temor importante, y esto también tiene que ver con lo de la crisis financiera posible, que es esta idea de, digamos, entrar en todo como un dictador, entre comillas, por ejemplo, en la independencia de la Reserva Federal, o por ejemplo, en decidir esta empresa es amiga, esta es enemiga, y utilizo al Departamento de Justicia, utilizo el aparato administrativo político de Washington para ir contra estas empresas. Y por lo tanto, esto es completamente nuevo, ¿no? Y vamos a ver cómo se desarrolla esta tensión.
Crec que de fet això comença amb la pandèmia, quan a Califòrnia les empreses de Tesla, d'Elon Musk, se'ls diu als treballadors que no poden anar a treballar, i ell diu, jo estic en contra d'aquesta normativa, apel·lo a la llibertat i, per tant, que els meus treballadors vagin a treballar, que jo els defensaré. És a dir, allà és quan hi ha un nou Elon Musk, que no havíem conegut fins ara, que defensa la llibertat per sobre de la llibertat col·lectiva.
Efectivamente, hay aquí, en Estados Unidos se percibe, y eso es algo que nos cuesta mucho entender en Europa, es decir, básicamente, la idea esta libertaria, que es que en Europa prácticamente no existe, ¿no? Del estadounidense de frontera que va con su arma a conquistar el oeste y que el Estado no le dice lo que tiene que hacer porque no hay Estado. Y por lo tanto se tiene que arreglar por su cuenta, ¿no? Entonces, esta ola de enfado ha empoderado esa visión más libertaria. Otra cuestión es por qué las clases medias y bajas se han enganchado o han apoyado esta idea cuando económicamente tal vez las políticas de Trump no les van a beneficiar.
Però perquè l'Estat segurament els ha abandonat durant molts anys. No han sabut connectar amb l'Estat.
Sí, pero incluso sus mejoras económicas en términos marginales han sido significativas, sus salarios estaban empezando a subir, pero la sensación es que no es suficiente porque hay otros que están ganando mucho más, ¿no? Entonces ahí también hay una gran duda. Es decir, el poder tan grande que tiene Trump ahora con Congreso, Senado, Presidencia y un Tribunal Supremo Supremo que le es amigo.
Y el poder económico.
Y el poder económico, ¿hasta qué punto en las elecciones dentro de 2 años, midterm del Congreso, pues va a haber reducción de ese poder casi absoluto? Pero efectivamente, la cuestión sobre los republicanos básicamente son más fans de esta idea de libertad sin límites, libertaria, también tiene que ver con el tema de las vacunas, con el tema de los confinamientos, y sin embargo, pues los cuidados aparecen del lado de los demócratas. Esta visión a lo mejor tiene más que ver con un papel del Estado mayor y más cercana a muchos países europeos, pero realmente se está dando la vuelta. También es interesante ver sociológicamente quién apoya a qué, entre hombres, mujeres, clases medias, clases más altas, etc.
Clar, per tant, el mapa l'hem de dividir ya entre el woke i l'anti-woke.
Efectivamente, aquí lo que tenemos es algo que también está llegando a Europa, aunque la mayoría de estos fenómenos empiezan en Estados Unidos y luego llegan más tarde, igual que en los temas económicos. Se habla de seguridad económica en Estados Unidos y llega a Europa unos años más tarde, ¿no? Entonces tenemos jóvenes, varones, sobre todo apoyando más a Trump. Es muy interesante que por nivel educativo y por nivel de renta, esto también contrasta mucho con Europa, en general la gente que gana más de $100,000 o $150,000 al año, que en Estados Unidos es mucha más que en Europa, en general votan demócrata. Y si tienen un título universitario, un máster o un doctorado, abrumadoramente votan demócrata. En la Universidad de Georgetown se vota abrumadoramente
demócrata. I la classe popular, la classe treballadora, ha connectat més amb Donald Trump.
Exacto, que es algo que ha redibujado un poco las coaliciones en Estados Unidos, especialmente con las clases populares de latinos y afroamericanos que tradicionalmente votaban a los demócratas y ya no lo han hecho tanto. Entonces hay que ver si esta coalición es sólida o no y cómo puede reaccionar el Partido Demócrata futuro, o si es una tendencia tan estructural del auge de la derecha en todo el mundo que está aquí para quedarse, y entonces la pregunta es qué pasa con la democracia.
Y es el que diuen grans mandataris com, per exemple, Emmanuel Macron, que alerta del que està fent Elon Musk amb aquesta gran aliança mundial que pot afectar l'Alemanya d'aquí a un mes a les eleccions que té.
Por supuesto, porque además en este equipo de Trump hay una mayoría abrumadora de gente con mucho dinero, más hombres, más blancos, y además con una visión en muchos casos de que los hombres blancos deben decidir las cosas, y bueno, pues la democracia está bien, pero en algunos casos pues habrá que tomar decisiones que a lo mejor puedan ser menos democráticas. Esta es la tensión tan fuerte que hay.
Federico Stenberg, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui al Matí de Catalunya Ràdio.
Gràcies a vosaltres per venir.
Al Matí de Catalunya Ràdio, Ricard Ostrell. La teva passió és la mar? Descobreix el Museu Marítim de Barcelona amb la seva àmplia oferta expositiva.
Fotografia, arquitectura, història i fins i tot gastronomia.
Un recorregut per la cultura marítima que no et deixarà indiferent.
Museu Marítim de Barcelona. Som de mar.
Només a Capravo, marcapropistes, estalviadors i marquistes. Fans del tomàquet triturat bàsic de 800 grams per 98 cèntims o del sabó per rentar plats a mà, Berteroski de 600 mil·lilitres per 1 euro amb 10 cèntims.
Estalviadors i marquistes, només a Capravo, marcapropistes.
Em veus en el blau del Mediterrani o a les terres volcàniques de les Canàries? Em sents en la bellesa dels Emirats o del nord d'Europa? Aquest hivern el teu creuer MSC directe des de Barcelona, amb begudes incloses des de 773 euros. Reserva a msccruceros.es o a la teva agència de viatges.
A Eugin tenim més de 25 anys d'experiència en reproducció assistida, però sobretot en reproducció acompanyada. Convertir-se en mare és un viatge i sentir-te acompanyada marca la diferència. Demana cita al 900 510 520 o a eugin.cat. Eugin, junts en el teu viatge per ser mare.
A les rebaixes del Corte Inglés ara hi tens de tot i més, perquè del 20 al 31 de gener hi ha fins a un 20% de descompte addicional en una gran selecció de moda de dona, home, infantil, accessoris, llenceria i sabateria. No te les pots perdre. Les rebaixes del Corte Inglés, ara amb un 20% de descompte addicional fins al 31 de gener. A la botiga, la web i l'app.
El Matí de Catalunya Ràdio.
A Eugin, ja fa 25 anys que ajudem a construir famílies. Som una de les clíniques de fertilitat més modernes d'Europa, amb 6.000 metres quadrats dedicats a la teva salut reproductiva. Ens trobaràs al carrer Balmes 236, a Barcelona. Entra a eugin.cat o truca al 900 510 520 per demanar la teva primera visita gratuïta. Eugin, experts en fertilitat. Ocasió d'ús.
En la venda del teu cotxe, com en tot, pot ser un loser o un pluser. Un loser no valora el seu temps. Un loser es deixa embaucar amb ofertes de compra que no es respecten. Vols ser un pluser? Vine directe a Ocasión Plus per rebre sempre la millor taxació, pagament a l'acte i sempre amb una transparència total.
Ocasión Plus. Ja som més de 200.000 plusers. T'hi afegeixes?
A Assistència Sanitària som més de 5.000 metges a Barcelona compromesos amb la teva salut.
Som persones tenint cura de persones.
Nosaltres apostem per fer medicina real en un món digital. Assistència Sanitària.
La dels metges.
A 3CAT estem de viatge. Un viatge cap al futur de la teva. La teva tele, la teva ràdio, la teva plataforma. I volem gaudir de cada moment. Perquè el millor de fer un viatge no és arribar. És l'entusiasme de fer-lo. 3CAT. Ens mou l'entusiasme.